Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 12 de novembre del 2022. L'any 2016, el Priorat va decidir acabar amb el pas del Rally Catalunya per la comarca. Malgrat això, durant aquests anys ha seguit passant el Rally Legends i aquesta setmana algunes entitats de la comarca han aixecat la veu. Priorat Enoturisme i Prioritat creuen que no s'ajusta al turisme sostenible que promou la comarca i que a més ocasiona problemes de mobilitat per a les persones que hi viuen. Certament és així, el Rally Legends no deixa de ser una cursa que suposa talls de carreteres i molèsties per als veïns i als negocis turístics dels pobles per on passa. A més, no deixa massa benefici, que diguem. En l'informatiu d'avui us explicarem què diu el comunicat que han enviat aquestes associacions, però abans entrevistarem el president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia, amb qui repassarem tota l'actualitat comarcal. En un dia on també us parlarem de la jornada que organitza el Consell sobre boscos, gestió forestal i conservació del paisatge i de com va anar la presentació del llibre Història de les varietats de vinya autòctones i tradicionals de Catalunya de Josep Maria Puiggròs. En els esports repassarem els resultats dels equips de futbol i futbol sala prioratins i acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Ens acostem a final d'any i és moment de valorar i repassar tot el que ens ha deparat aquest 2022. És per això que hem convidat el president del Consell Comarcal del Priorat, el Xavier Gràcia, per repassar tota l'actualitat de la institució i de la comarca. Bon dia, Xavi.
Bon dia, Manel.
2022 ha estat un any intens, ja que ha estat el del retorn a la normalitat després de la pandèmia. Com ho heu viscut?
Bé, al final la nostra comarca és complexa, però és fàcil. Seguim tenint problemes, no? Com amb un entorn rural com és el nostre, però bueno, al final potser se'n surt més ràpid, més fàcil i d'alguna manera o altra, bueno, atípic, sí, perquè venim de dos anys difícils, però això no significa que com a comarca pues, bueno, tornem una altra vegada a fer aquest circuit normal de comarca.
Sí, la normalitat, el retorn a la normalitat s'ha notat sobretot doncs, en el retorn del turisme, el retorn de la cultura, les festes majors, les fires del vi, aquí hi ha els diversos pobles de la comarca. En definitiva, sobretot ha sigut el tema de la socialització de les persones, no? Una mica.
Sí, a veure, és important. Jo crec que aquell retorn a la normalitat era això, no? De tornar a poder fer aquestes coses de vida quotidiana que no havíem pogut fer durant dos anys. I al final aquest retorn pues, és positiu. Jo crec que la gent al final d'una manera o altra pues, bueno, ha pres també molta consciència de que realment es pot paralitzar el món, de que pot succeir coses com la pandèmia i potser pues, ho fa més entusiasme aquest retorn a la normalitat de poder gaudir i disfrutar d'aquestes coses, no? De la vida quotidiana i d'aquestes festes i d'aquesta singularitat que al final té el Priorat.
I a nivell de consell, de la pròpia institució de funcionament, això com ha anat? És a dir, se feia teletreball, s'ha tornat a la presencialitat?
A veure, al final hem entès que la presencialitat és molt important, però també gràcies a la pandèmia pues, hem entès que el tema del teletreball pues, pot donar uns fruits i en moments donats que potser abans no s'entenia com una cosa més normal, ara és bastant normal poder fer moltes coses amb teletreball i al final fer la mateixa feina. Jo crec que per aquí hem guanyat moltíssim i més amb això, no? Amb el nostre món i el nostre entorn rural, que és una opció de poder vindre i treballar des del nostre entorn, no? Això ens ha ajudat i veiem que realment, bueno, pues a la tornada, pues sí, al final tenim aquest doble joc, no? Que podem fer aquesta presencialitat que és al final és el que més fem, però també tenim aquesta vessant que podem fer el teletreball i es pot donar la cobertura igual i fins i tot a vegades en depèn què la podem donar molt millor.
Si et sembla, canviem de tema, la sequera. El 2022 ha estat un any molt sec. Si sumem que se segueix amb el trasbassament del riu Siurana, de fet, aquest estiu hi va haver alguns pobles, sobretot els que estan per davall de la presa del Siurana, que van patir per poder garantir el subministrament d'aigua.
A veure, el que hem de començar a entendre és que és un problema molt global, el canvi climàtic hi és, potser no som conscients i potser l'administració, bueno, ho diu però no pren consciència fins que succeeix pues, coses com aquest any, que estem quasi a finals d'any i realment no hi ha una previsió de pluja, jo de dir, ostres, és que plourà. No, no, tenim els embassaments que la majoria estan a sota mínims, el cas del Siurana no és que sigui excepcional, sinó és cada any el mateix, i no és que no hi hagués aigua, sinó que realment hi ha aquest trasbassament, que això és el que hem de mirar de solucionar de cara a un futur, però que realment ara hi ha una problemàtica molt gran, perquè ja segons les fonts doncs, bueno, estem entre un 5, un 7%, no es pot equilibrar moltíssim aquestes dades, perquè realment, com que tampoc no es fa un manteniment dels embassaments i la còpia de matèria orgànica doncs, bueno, no podem quantificar quin és, doncs realment tenim un problema. I sumat amb que no sabem quan plourà, doncs, clar, això se'n gira aquí una doble feina que no sabem realment què pot succeir a partir d'aquí, perquè al final si hi ha municipis que tenen una dependència total d'aquest embassament del riu Siurana, si aquí no hi ha aigua, si no regeneren aquests aqüífers, si tota una sèrie de coses que bueno, realment hem de repensar quin ús i com ho podem fer. Al final, d'alguna manera, haurem de donar resposta amb tot això. Esperar que plogui, bueno, clar, això és important, però bueno, d'alguna manera hem de començar a veure que això pot ser una realitat que se'ns pot veure més sovint del que sembla, i ja ho hem patit altres anys, però ara amb el canvi climàtic potser sembla que serà més assidu, no?
Perquè després del fracàs de la taula del Siurana, se n'ha sabut res més?
No, realment jo crec que bueno, la voluntat de les taules ja sabem quina és, que al final has d'entrar en aquest joc, no? De que s'han de fer, perquè si no diuen que llavors pues, no es parla, no se'n diu res, és important, i jo crec que retornar a aquesta taula, perquè ja no era un tema de en si, sinó que hi ha altres punts que s'han de debatre i hi ha d'haver-hi un consens. Al final tenim un problema que va més enllà d'un trasbassament, sinó que realment hem de veure que hem de fer una política molt diferent veient aquest canvi climàtic que tenim al davant, i jo crec que són temes que hem d'abordar a la taula i s'hauria de tornar a reemprendre. El que passa que bueno, pues ja saps que políticament pues bueno, de vegades es dilata per coses, i ara jo veig que això se'ns dilatarà més que res perquè també hi ha unes eleccions de cara a l'any vinent i hi ha temes pues, que potser ara pues, no es poden abordar de tal manera.
A banda d'això, el Consell Comarcal també va fer una petició a la Che perquè revoqués la concessió. Ha contestat la Che?
Bé, la Che sempre pilotes fora. Jo, la Che, al final, jo crec que entre uns i els altres i la delegació de competències que té amb l'ACA i tota una sèrie de coses, pues, bueno, va molt lligat, o hauria d'anar molt lligat a presa de decisions de la taula del Siurana, però bueno, com que la taula del Siurana pues, està una miqueta ja en stand-by, bueno, res, al final la Che poca cosa, jo crec que és una institució pues, bueno, que s'hauria de formalitzar d'una altra manera, amb uns àmbits molt del segle passat, i s'hauria de vetllar. I ja et dic, és que potser va lligat moltíssim amb aquest tema de que hem de repensar moltíssim tot el tema de l'aigua, segurament ha de canviar estratègicament de cara al futur, perquè és que la previsió és una molt diferent i cada vegada és una cosa que serà un bé molt escàs.
A nivell de paisatge, enguany des de la comarca hem hagut de fer front a l'aparició de diversos macroprojectes d'energia renovable, fotovoltaics i eòlics, i també el possible pas de l'AMAT. De moment no han prosperat, però hem d'esperar que n'apareguin de nou?
No, realment la Generalitat de Catalunya, quan va treure el decret d'energies renovables, potser tenia que haver fet aquest pas que va fer posteriorment, de posar aquesta persona que tenim com a tècnica als Consells Comarcals, que ha de decidir quin pla volem i com volem desplegar la nostra energia renovable arreu del territori. Potser això havia d'haver anat abans de fer aquest decret, no? Per veure realment la circumstància que hi ha a cada territori. Nosaltres des del Priorat jo crec que hem entès molt ràpid i hem sabut transmetre que vivim d'aquest paisatge i aquest paisatge ens ajuda a estar on estem, no? El Priorat. I sí que volem absorbir, sí que volem entrar en tot el món de la renovable, però no a qualsevol preu. Això vol dir que realment les coses s'han de fer pensant molt amb el cap i molt amb aquesta integració de paisatge. No hem de fer coses desmesurades perquè realment al final pues, això és contraproduent. Jo crec que se'ns brinda aquesta oportunitat, no?, de tindre aquest tècnic des de la comarca per poder definir quin model volem i com el volem. I és aquesta perspectiva que hem demanat sempre, de dir, ostres, no es decideixin les coses des d'un despatx en una gran ciutat, sinó que es decideixin unes coses en l'entorn i que pugui al mateix territori, d'una manera o altra, decidir una miqueta estratègicament com les vol implantar.
Mhm. I encara una mica lligat amb això, no? Grans infraestructures, etc. Enguany també s'ha plantejat el tema del desdoblament de la Nacional 420 entre Alcanyís i Reus. Això implica que passaria per aquí. Què en pensa el president del Consell Comarcal del Priorat?
A veure, jo entenc que realment quan el que sí que veient com va l'entorn, al final crec que és important. Les infraestructures són importants, sí, però jo crec que és més important mantindre el que tens abans de crear-ne de noves. Què vull dir amb això? No és que estigui en contra amb una cosa, però sí que ne tenim moltes que tenen pues, molta problemàtica perquè no s'inverteix i no se li està donant aquest manteniment que s'hauria de donar i en volem crear de noves. Pues, no sé, moltes vegades el que hauríem de fer és primer preocupar-nos pel que tenim i tindre-ho ben fet i llavors preocupar-nos després pues, per fer aquestes noves, no? Amb el bon sentit, perquè realment crec que dotar-nos d'infraestructures i després no tindre un manteniment, doncs, escolta, per mi no té molt de sentit quan el que hem de fer és les que tenim doncs, tindre-les ben arreglades, no? Que això ens facilita moltíssim a l'hora de crear-ne de noves.
Clar, això ara ve lligat lliga amb la següent pregunta que tenia preparada, que és la R15. Una R15 amb un manteniment correcte, un transport de ferroviari correcte també, doncs potser serviria per fomentar que la gent pugui agafar el tren per anar cap a Reus, Tarragona o on sigui, i a més és més sostenible.
A veure, és essencial que la R15 estigui en bones condicions. Per què? Perquè al final és el nostre Rodalies del Priorat. Així de clar, per nosaltres la mitja distància que és la R15 és el nostre Rodalies. I més veient que estem veient que per entrar a Barcelona doncs ja té unes limitacions amb els vehicles, que en breu tindrem unes limitacions per entrar a Reus, per entrar a Tarragona, que realment hem de ser més sostenibles, que tenim una xarxa ferroviària important, que no s'està dotant d'aquests manteniments, que hauria de tindre una regularitat molt gran, que té una doble vessant, aquesta R15, que és la línia d'evacuació de la nuclear en cas d'emergència, que jo crec que això és molt important perquè al final, d'una manera o altra, si succeís alguna cosa, està establert que hauria de ser la línia d'evacuament d'emergència, no? I estem veient constantment que, bueno, pues que hi ha molta problemàtica i que està molt mal ús i que no es dota pues, realment d'aquesta infraestructura de tindre trens de viatgers, no? Jo crec que això ho hem d'arreglar perquè és important i amb aquest futur sostenible el tema elèctric és superimportant.
Però bueno, siguem una mica positius en tema infraestructures. També aquests dies s'està tirant la fibra òptica, vaig veure que ho estaven treballant a la carretera cap a Torroja, doncs, cap a la Vilella Baixa, Gratallops. Bueno, a poc a poc sembla que es va extenent la infraestructura de la fibra òptica a la comarca.
A veure, mira, això ho podem enllaçar tranquil·lament amb això, no? Amb el teletreball. El teletreball ha d'anar lligat de que funcioni d'aquesta infraestructura com és la fibra òptica, que era una premissa que tenia la Generalitat de Catalunya. Jo crec que sembla ser pues, bueno, que es va duent a terme, que s'estan complint els plaços. Jo crec que era essencial. Els nostres municipis ho necessiten ja pel tema del teletreball, però fins i tot per les persones i per una dignitat de que al final hem de tindre bones connexions, hem de tindre bona cobertura, hem de tindre una sèrie de coses garantides i fins ara pues, no les teníem garantides al 100% i sembla estrany, no? Perquè al final d'una manera, encara que visquem aquí i tinguem una densitat més petita, doncs també hem de poder gaudir com tothom d'aquests mínims, no?, que ens obren a aquesta porta al món. I jo ho celebro, que realment al final és allò, no?, que dius, una cosa és sobre el paper i una altra cosa és que realment estàs veient ja que la maquinària està al davant, de que s'està fent l'obra, de que s'està passant aquesta canonada. Doncs, bueno, jo ho agafo amb que realment era una necessitat molt gran, i més per aquests municipis de la nostra envergadura.
Arribarà la fibra òptica, hi ha gent que vol viure aquí, però hi ha un problema: l'habitatge. Com ho solucionem, això?
A veure, la realitat és fer una radiografia de cada municipi. Això hem de partir d'aquí, perquè al final ens entren moltes derivades, encara que vulguem moltes vegades centralitzar en certes coses en concret que puguin ser la problemàtica. Hem vist que amb els 23 municipis que tenim a la comarca del Priorat, cada municipi té la seva circumstància en concret. Hi ha un problema d'habitatge. La realitat és aquest. El que passa és que per abordar aquest problema d'habitatge, primer el que fa falta és un cens d'habitatge i poder fer aquesta radiografia municipi per municipi per identificar quina és la problemàtica en concret. Està clar que si un es vol instaurar a la comarca del Priorat, ha de poder vindre i viure en un entorn sense especulació, en un entorn que hi hagi habitatge, en un entorn que realment, perquè si ja no tens una casa, doncs, bueno, difícil és que te puguis establir, no? Bueno, són feines que jo crec que estaments com la Generalitat de Catalunya, doncs, bueno, ho hauria de tindre com a primer ordre de preparatòria, no?, per poder absorbir, si volem, que hi hagi aquesta progressió de tindre més gent a les comarques. Bueno, a vegades, per circumstàncies, pues, en concret, pues, ens costa molt més tirar endavant aquestes polítiques, perquè no estan pensades, estan més pensades, pues, per la urbe, i estan més pensades amb característiques i normatives que a nosaltres ens costen molt més d'aplicar.
Val, parlaves d'això, de fer un cens d'habitatges de cada municipi. Qui ho ha de fer i quan ho farà?
Bé, al principi, jo crec que l'estament que ho ha de fer és el Consell Comarcal, no?, que és el que aglutina d'alguna manera o altra, i és el que ha de tindre aquest compromís, i és aquest compromís que es va derivar des de les alcaldies que ho fes. S'hi ha brindat, el Consell Comarcal va obrir la porta, i aquí els ajuntaments que estiguessin interessats en fer-ho, pues, que ho demanessin. Si vols que et digui la realitat, crec que només ho han demanat dos municipis dels 23, però es va brindar l'oportunitat de fer-ho. S'ha brindat l'oportunitat perquè jo crec que és important per tots, i és una demanda essencial per poder-ho abordar de manera significativa, amb voler dir, a veure, què és el que ens fa falta a cada municipi i de quina manera ho podem desenvolupar. Jo crec que això ho hem de fer, perquè al final, com he comentat abans, al final són circumstàncies diferents a cada municipi.
Això que dius, no? Són circumstàncies diferents a cada municipi. Hi ha municipis que tenen molt turisme, no? Fa uns anys se van tirar endavant uns estudis sobre la capacitat de càrrega d'aquests municipis, per Siurana, sense anar més lluny, no? És el cas més emblemàtic. Això com està? Com s'ha de regular aquest turisme de masses?
Bueno,
o de masses, és a dir, un turisme excessiu per la capacitat que té el lloc en concret.
Bé, potser l'essencial és això, no? Tindre aquests estudis de capacitat de càrrega, perquè al final dir que tinc una problemàtica sense realment tindre-ho en paper o tindre un estudi fet, doncs, bueno, a vegades, doncs, potser els ulls enganyen sobre la realitat, no? Crec que l'hem de fer, s'ha de fer realment, sí. Ara, a veure, l'hem de fer on hi hagi una problemàtica que dius, hòstia, allà creiem que sí que hi pot haver, perquè, però de normal no hi és a la majoria dels municipis aquesta problemàtica. Però, bueno, realment hem de buscar allà on creiem, on realment hi ha una alcaldia que detecta que hi ha aquesta problemàtica. Bueno, hem de mirar, veurem què és el que succeeix i com poder-ho abordar. Està clar que hi ha algun municipi o altre, pues, bueno, que té situacions que són, pues, diferents, digue-li d'una manera d'arreglar-les, que potser ha d'identificar-les molt millor de com les té.
Just aquesta setmana, a més, prioritat i prioritat en el turisme han fet un comunicat criticant el pas del Rally Legends per la comarca.
Bé, jo crec que la legislatura passada es va fer un pas molt fort i ferm, i més amb una unanimitat dels 23 municipis amb el Rally Catalunya, no? De dir, ostres, s'ha de fer, bueno, d'una manera diferent, i si no, que no es faci. Jo crec que les coses han d'anar encaminades per aquí. Mai ha de ser des del punt de dir no, sinó fer-ho de la manera de dir sí, però, i amb una circumstància, i sense haver-hi una afectació directa al territori. Jo crec que podem conviure amb moltes coses, però ara sí, ha d'haver-hi, pues, darrere una norma, no? Perquè al final el que no entenem que no pot ser és que les coses passin i tingui una problemàtica o tingui una afectació directa sobre la gent que hi viu, i podem entendre un dia que sigui excepcional, però bueno, l'excepcionalitat a vegades, pues, comença per un no sé què i acaben per 10 ral·lis o 10 curses multigrans, no? Jo crec que al final el que hem de tindre aquesta premissa, no? De dir, fem-ho, però si s'ha de fer, pues hem de mirar que tingui aquesta incidència mínima d'afectació.
Uh-huh. Anem acabant, ens acostem al final de la legislatura. Com valores aquests 4 anys de president del Consell?
A veure, és aquesta pregunta que al final ha sigut una legislatura que potser seria diferent, no? Perquè ha sigut com una mitja legislatura, jo, directe, de poder fer certes coses. Clar, arrosseguem-lo del Covid, que vulguis o no, al final és un tema de recessió, que ara ens estem trobant, pues, amb el tema que tenim moltes tema de subvencions d'aquests famosos Next Generations, tot aquest tema d'intentar tornar a la normalitat, perquè al final hi ha hagut un dalt a baix durant aquest temps, no? I al final, pues, ens acaba la comarca aquests 4 anys, que s'han anat fent coses, però bueno, hi ha hagut com una mena de tap, i ara estem solucionant aquest tap, no? D'alguna manera, jo crec que és positiva, al final s'ha intentat fer tot el màxim i hem descobert coses noves, i hem treballat, pues, bueno, més que res, pues, per solucionar tot aquest tema de pandèmia. Jo crec que, bueno, a partir d'aquí se'ns lliura una feina molt gran, de que realment posar-ho tot a lloc, pues, ens ha d'implicar, pues, bueno, aquest final de legislatura, i segurament la propera legislatura, pues, també tindrà la seva complexitat, perquè al final es veurà molt dels fruits que s'estan produint amb aquestes inversions, i crec que al final hi haurà altres coses que ens poden ajudar. Hem de treure sempre la part positiva de tot, però jo crec que, a veure, tampoc no ha sigut una mala legislatura, però bueno, ha sigut una legislatura diferent i un pèl complicada per aquest aspecte.
I tornaràs a presentar-te a l'alcaldia de Gratallops, i en cas que sí, t'agradaria seguir sent president del Consell Comarcal?
A l'alcaldia de Gratallops sí que em presentaré, perquè al final tenim un bon equip, i és difícil acabar donant fruit a totes les coses que tens en ment. En dones moltes, però al final en 4 anys se't queda curt per desenvolupar depèn quins projectes. Nosaltres creiem que Gratallops és un poble que pot donar molt de sí, tenim moltes ganes de fer moltes coses, molts projectes que els tenim pendents de desenvolupar, n'hem desenvolupat moltíssims, i sí, la proposta és que a Gratallops hi haurà una candidatura per part nostra una altra vegada. Per part del Consell, bueno, mai es sap. Al final jo crec que el que primer hem de fer és decidir quines són les alcaldies, i després jo sóc del parer de que a l'hora de treballar, a mi m'agrada treballar amb tothom i obrir i estendre la mà, encara que hi hagi una majoria, encara si hi ha ganes de treballar al Consell o hi ha ganes de treballar, escolta'm, benvinguts siguin les mans, perquè al final jo crec que els municipis els representem persones, i per mi els colors, pues, passen molt més enllà. Per això et dic que potser és més qüestió de tindre aquestes alcaldies i veure el que... Escolta, no em desagrada estar al Consell. Jo crec que el Consell és una eina essencial per al nostre volum de municipis que tenim, i crec que el Consell pot fer molta feina per aquesta comarca.
Bé, doncs, Xavi, moltes gràcies per haver passat pels estudis de Ràdio Falset, com sempre. Hem repassat l'actualitat de la institució de la comarca, i bueno, fins a la propera.
Moltíssimes gràcies.
Priorat Enoturisme i Prioritat mostren la seva disconformitat arran de la celebració del Rally Legends, que es va celebrar el passat cap de setmana. Les entitats volen evidenciar el seu rebuig a l'esdeveniment, atès que no encaixa amb els valors consensuats pels actors de la comarca, suposa talls a les carreteres amb impacte econòmic negatiu i, a més, no s'ha comunicat de la forma correcta ni amb un marge de temps acceptable. Maria Jesús Sánchez és la presidenta de Priorat Enoturisme.
Hi ha un eix vertebrador que per nosaltres és molt clar, i és l'eix de la sostenibilitat, d'acord? Dels valors paisatgístics. En aquest cas, nosaltres també englobem tota la part econòmica de l'enoturisme, vale? I no entenem aquest tipus de proves esportives en aquest context i en el context del canvi climàtic. A més, s'hi suma que no es consensua amb la comarca, no es parla amb els agents implicats, amb els veïns, amb les veïnes. Per tant, la comunicació és tard i mal feta. I com a presidenta de l'Associació Priorat Enoturisme, és una queixa a nivell comarcal, genèric, de totes les empreses que representem, i especialment les empreses que han estat afectades pels talls de carretera produïts pels trams que es passaven, amb la cancel·lació tant de visites a Cellers com de cancel·lació d'allotjaments de tot el cap de setmana produïts per això.
Ambdues associacions critiquen la manera com s'ha gestionat l'acte i pel fet de no haver consultat ni comptat amb el consens del territori, ni tampoc amb l'opinió dels negocis ni dels veïns afectats en produir-se el tall de carreteres. Així, consideren que la comunicació per part de l'organització tampoc ha estat adequada, fent arribar la informació a pocs dies de la celebració i donant poc marge de maniobra. Però principalment amb dues entitats no veuen què és el que reporta en clau positiva a la comarca i consideren que no potencia els valors de sostenibilitat en aquest context de canvi climàtic. A més, no quadra amb els valors que des de fa anys es treballen de forma consensuada amb tots els actors del territori en el marc de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Priorat.
Carta del Paisatge, Carta Europea de Turisme Sostenible, prioritat que lluita i treballa cap al Patrimoni Mundial per la Humanitat. I aquest tipus de proves esportives de motor, a cremar gasolina, gasoll o combustible que siguin, no van a la línia.
És per això que Priorat Enoturisme i Prioritat creuen que, com a mínim, els organitzadors haurien d'assumir les despeses de la pèrdua econòmica que representa per als establiments de la comarca i demanen que, en futures ocasions, fets com aquests siguin consensuats amb el territori i, en cas de celebració, comunicats amb molt més temps d'antelació per poder pal·liar tots els efectes negatius que pugui causar un esdeveniment d'aquesta magnitud. El Consell Comarcal del Priorat, en el marc del projecte europeu PEC, Pobles Vius i Actius, organitza la segona xerrada del cicle sobre canvi climàtic titulada Boscos, gestió forestal i conservació del paisatge. La tècnica del PEC, Pobles Vius i Actius, Mireia Vilamala, explica quins són els principals motius pels quals han impulsat aquestes jornades.
Les dues jornades aquestes sorgeixen de la necessitat d'afrontar els reptes de futur que ens planteja l'augment del risc d'incendis forestals i la manca de gestió del paisatge forestal que a part està en creixement al Priorat.
En aquest sentit, es posaran sobre la taula possibles eines, instruments i estratègies que ja s'estan desenvolupant al Priorat. Es comptarà amb la participació del Consorci de la Serra de Llaveria, el Parc Natural de Montsant, la Fundació Pau Costa i el Banc de Terres del Consell Comarcal. S'hi exposaran casos pràctics i instruments de planificació que es tenen a l'abast i s'acabarà amb una taula rodona on es donarà veu a tothom per plantejar estratègies.
Després de fer unes petites ponències tècniques de casos pràctics i instruments, comptarem amb una taula rodona on es donarà protagonisme a gent del territori que ja està fent cosetes a nivell de gestió forestal. Es donarà protagonisme als propietaris forestals, a les ADFs, als ajuntaments i a gent que es dedica al sector actiu i que ja estan fent feines al bosc, com serien, per exemple, els pastors.
El passat dissabte va tenir lloc a la Biblioteca Salvador Estremifà de Falset la presentació del llibre Història de les varietats de vinya autòctones i tradicionals de Catalunya, de Josep Maria Puiggròs. Aquest estudi descriu cadascuna de les 24 varietats vitivinícoles més cultivades a Catalunya. El mateix autor explicava quin és l'objectiu del llibre.
el llibre d'aquest que hem presentat, l'objectiu té fer pedagogia dels coneixements que tenim sobre les nostres varietats i la història de les nostres varietats de la vinya. El primer objectiu seria que la gent conegués per poder-ho explicar al món.
El llibre també fa un resum de la història de la vinya i el vi a Catalunya, que ajuda a contextualitzar les històries particulars que el segueixen i que corresponen al gruix de la publicació. Sense anar més lluny, s'hi explica que la primera notícia de la Garnatxa al món és gràcies als monjos d'Escaladell.
Això seria de com arribem a dir, doncs mira, aquesta varietat pot ser autòctona de tal, d'aquest lloc. I arribem perquè quan són, hi ha varietats que venen de molt enrere, la única possibilitat és a través de documentació. I llavors suposem que allà on hi ha la primera documentació o la documentació més antiga i hi ha una continuïtat en què va, doncs aquesta varietat pot ser originària d'allí. I aquí és on el primer document de la Garnatxa apareix, que parli de Garnatxa negra d'una manera clara, parla d'aquí, és d'Escaladell. I per tant considerem fins al dia que no en surti un altre que és d'aquí.
Tot seguit, els esports. Els esports. El Falset Esportiu es va emportar el derbi prioratí de tercera catalana que l'enfrontava al Porrera. Després d'una primera part en la que no hi va haver gols, a la segona meitat el Falset es va reactivar i va aconseguir fer 3 gols, obra de Pau Ribes i Hassan Bouaca. Així doncs, el Falset es va endur la victòria i els 3 punts del camp del Porrera. Ara mateix el Falset ocupa la 12a posició amb 10 punts, mentre que el Porrera és cué amb 0. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset Esportiu rep el Miami Futbol Club avui a les 4 al Nou Domènec Aragonès. El Porrera també juga a casa, s'enfrontarà al Montroig demà a 4:45. Pel que fa als juvenils del Falset, els nois de la capital del Priorat van imposar-se per 4-2 davant de la Selva del Camp. Pels falsetans van marcar Hassan Bouaca, que va fer un hat-trick, i Jaume Benet. Els juvenils estan duent a terme un molt bon inici de temporada i són quarts amb 10 punts. Aquest cap de setmana visiten el camp del Mas Iglesias avui a les 4. En futbol sala, el Priorat Nord es va imposar per 5-1 al Mora d'Ebre. Els prioratins van ser superiors en tot moment i van fer la maneta gràcies als gols d'Oriol Espasa, Pol Quiquierca, Adrià i Arnau Oliveres. D'aquesta manera, el Priorat Nord comença a mirar amunt i ja és 5è amb 6 punts. A segona catalana, el Guiamets no va donar opció i va golejar el Miravet per 14-4. Pels guiametans van marcar Aleix Martí, que va fer 8 gols, Marc Castellví, Arnau Domènec, Oriol Pena i Eloi Bargalló. També va guanyar el Capçanes, que es va imposar per 4-1 al Mora la Nova. Els golejadors capçanencs van ser Marc Llagostera, Aleix Pena i Oriol Artiol. I primera victòria de la temporada per al Marroig, que va guanyar per 2-4 a la pista de l'Aula Esport de Reus. Pels marroixans van marcar Adrià Ardèvol, Xavier Carrascosa, Arnau Griver i Àlex Cabré. Amb aquests resultats, la classificació queda amb el Guiamets segon, empatat a 10 punts amb el Vandellòs i l'Escó, el Capçanes 6è amb 6 punts i el Marroig 9è amb 3. Aquest cap de setmana s'atura la Lliga ja que hi ha jornada de la Copa Tarragona. El Capçanes rep avui a les 5 al Tortosa. A la mateixa hora, el Guiamets s'enfrontarà al Tivissa, mentre que el Priorat Nord visitarà la pista del Riba-Roja demà a la 1. El Marroig no disputa la Copa Tarragona. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes va golejar per 5-1 al Dani Cabinos Batea. Per les prioratines van marcar Mireia Ferrando, Sara Caballero i Marta Perpinyà. El Priorat Nord, per la seva banda, també va guanyar, en el seu cas per 0-2 a la pista del Platense Calafell. Les golejadores de les cornudellenques van ser Jordina Argilaga i Xènia Sant Romà. A la classificació, el Capçanes és líder amb 12 punts, empatat amb el Catllà, mentre que el Priorat Nord és tercer amb 9. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana un tant variable que ens ha portat també una variabilitat en les temperatures, però amb tendència lleugera a anar baixant de forma lenta. La situació per cap de setmana és encara una lleugera inestabilitat que pot donar algun plogim, alguna petita precipitació aquí a la nostra comarca, però res transcendent. Les temperatures podem dir que tindrem pocs canvis, amb una tendència lleugera a baixar, però, com dèiem, sense grans alteracions. Ambient, doncs, un tant variable en quant a l'estat del cel, pràcticament sense pluja, i ambient, podem dir, encara no normalitzat en quant a les temperatures, perquè, tot i que de baixada, continuen sent superiors a les mitjanes. I en quant a efemèrides, hem de destacar que del dia com avui, però de l'any 1963, hi havia intenses precipitacions a Girona que van provocar greus inundacions a la ciutat.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.